Comença la versió per a ràdio del Ningú no és perfecte d'una hora. La versió completa de dues hores o més la trobareu a iVoox, ningunoesperfecte.cat i a totes les plataformes de podcast. Benvinguts al Ningú no és perfecte. Abans que res, us volem donar les gràcies per l'acollida que li heu donat al programa de la setmana passada en què vàrem entrevistar el director Carlos Baena. Per a nosaltres va ser un gran moment i ens va fer molta il·lusió compartir-lo i per això vam voler fer en vídeo la part de l'entrevista que trobareu al nostre YouTube. Si encara no l'heu escoltat, us el recomanem moltíssim, encara que no sigueu fans de Star Trek, per les reflexions que ens va oferir en Carlos sobre cinema. Sobre el programa d'aquesta setmana teníem previst portar-vos Captain America Brave New World. Malgrat que ja està gravat, la freda rebuda que ha tingut ha fet que ho posposéssim, cedint aquesta setmana el protagonisme a The Brutalist. Hem prioritzat The Brutalist perquè és una de les favorites dels Oscars d'aquest any i com a prèvia a la cerimònia d'aquest diumenge era un bon contingut. Sobre la cerimònia dels Oscars, està prevista que comenci a la una de la matinada del diumenge 2 al dilluns 3 de març. Com és habitual, nosaltres hi serem. A partir de les 11:30 de la nit del diumenge començarem la retransmissió a YouTube, youtube.com/ningunoesperfecte i a Instagram, ningunoesperfecte-podcast. Dit això, juntament amb The Brutalist portarem la magnífica pel·lícula The Order que teniu a Prime i amb la qual repassarem els fets reals que van portar a l'existència del grup neonazi americà que veiem a la pel·lícula. La farem sense grans spoilers i parlarem dels temes de radicalització que proposa aquesta cinta. Ens acompanyarà la nostra productora, la Marta Sanz, en Jep Soler i en Francesc Morales. Qui us parla en la presentació i direcció del programa, l'Ignasi Arbat. Vull recordar-vos que us podeu subscriure i escoltar tots els programes a iVoox, també a Apple, Amazon, Spotify, YouTube i a Patreon pels mecenes. En la web ningunoesperfecte.cat trobareu els canals de podcast i el blog amb crítiques de cinema. A les xarxes ens trobareu a Instagram, Twitter, Facebook, Threads i Blue Sky. Si ens voleu explicar qualsevol cosa, un correu electrònic. ningunoes@outlook.com. El viatge pel fantàstic d'aquesta setmana ens durà per una cara més amarga dels Estats Units. Primer a mitjan segle XX i finalment a Idaho, en els 80. Comencem!
Cousin. Airship is alive. What? These are yours.
Yes.
Yes.
All of them?
Yes.
Tell me, why is an accomplished foreign architect shoveling coal here in Philadelphia?
I'm afraid it is not so simple.
I aquesta setmana anem per The Brutalist, una pel·lícula dirigida i produïda per Brady Corbett, coescrita també per Mona Falsworth, que és una coproducció entre Estats Units, el Regne Unit i Hongria. Pel·lícula que, per cert, ha estat nominada a 10 Oscars i entre els quals es troben les nominacions més importants a la categoria de millor pel·lícula i millor director. Per parlar-ne tenim, per una banda, la Marta Sanz. Benvinguda.
Gràcies.
I el nostre brutalista avui és en Jep Soler. Què tal, Jep? Com estàs?
Molt bé, molt bé. Encantat d'estar aquí amb vosaltres. A veure com ho fem, a veure com gestionem aquesta arquitectura.
Ja que estàs tu aquí intentant construir alguna cosa, et pregunto directament què t'ha semblat la peli.
Bé, bé. Sempre parlem de les expectatives, no? Quan la vas a veure, com que tot el rum-rum que hi havia al voltant et deia que seria una obra mestra, que trencava els esquemes del cinema i totes aquestes coses que s'han dit, clar, quan la veus està bé, però que crec que no és tan exagerat com diuen. Per mi no és una obra mestra, no és d'allò que surtis i diguis tinc ganes de tornar-la a veure perquè m'ha encantat i m'ha emocionat, però està molt bé la pel·lícula.
I logísticament, tornar-la a veure és difícil, eh? Perquè les hores que t'implica són forces. A mi, suposo...
No?
Vull dir que...
Home, però això si hagués ara aquí la vostra amiga, la Maria Nicolau, us diria que el temps no importa si la cosa t'agrada.
Exacte. Si no, ha de sortir un bon sofregit, el temps no importa.
Clar,
en aquest cas, jo crec que... És una pel·lícula... Ara faré és una, de, una excepció en normalment el que faig, perquè la meva crítica és que és una pel·lícula per sentir. O sigui, no pares de sentir coses, de sentir no només amb l'oïda, sinó de sentir dins, a les entranyes. És una pel·lícula que està feta per això, per impactar. Impacta l'arquitectura, impacta la pel·lícula en si mateixa. Té escenes que no saps per què hi són, brutals, però hi són perquè volen reforçar aquesta idea de brutalista, i és aclaparadora, o sigui, en els meus sentits era aclaparadora, és com això, és olorar un sofregit durant una hora, és bo al principi, embafador quan passa el temps, no? Però la pel·lícula m'ha agradat, tot i la llargada, no se m'ha fet llarga. Sí que hi ha aquesta pausa, que bé, la trobo...
Després en parlarem.
No sé per què hi és, perquè hi ha pel·lícules que les hem vist així, de tota una tirada, no? De tres hores al cinema, però tot plegat és un conjunt, això que per mi, i ho dic com a espectadora, Marta, no et deixa respirar. És tota l'estona sentint coses.
Jo crec que em referiré a la pel·lícula amb un objectiu que li va molt bé, perquè de fet és el que li encarreguen al Laszlo, i crec que també s'ha definit així la pel·lícula i em sembla que és tal qual, és monumental. Vull dir, és una pel·li en aquest sentit molt gran, molt grandiloquent, que vol marcar importància, ja l'estil de la direcció ho fa des de bon principi, per tant em sembla que és un objectiu perfecte. I una de les altres coses que m'ha interessat també és aquest retrat de l'immigrant que fa, per una banda, no? Que trenca bastant els esquemes, després doncs, ja aprofundirem una mica més, sobretot amb la part amb spoilers, del que sol explicar sobretot el cinema nord-americà, del somni americà i tot plegat. I l'altre també és aquest punt que parla sobre les obres dels artistes, no? La llibertat per poder crear, com moltes vegades aquesta llibertat queda limitada per altre tipus d'interessos que solen ser de caràcter econòmic, etc., no? Que ens semblen potser els grans temes més o menys en el que va la pel·lícula. I la pel·lícula, bé, a mi també m'agrada molt, no crec que sigui ni la millor pel·lícula de l'any ni la que amb la gorra hauria de guanyar l'Oscar, però crec que és una molt bona pel·lícula, també.
Jo, com deia la Marta, això de sentir, jo, doncs, a mi no vaig connectar-hi tant com dius tu, eh? Perquè a més hi va haver-hi alguns moments que ja en parlarem més endavant que me van semblar fins i tot una mica ridículs i algunes coses que no... És a dir, ja t'ho dic, estava bé perquè estava ben estructurada i per tant tu la vas seguint i com que sé que més endavant parlarem de la música que per mi és el millor de tota la pel·lícula com està situada en totes les escenes, sí que vas entrant, però més enllà d'aquest missatge social de l'immigrant i de que l'inici també de la pel·lícula està molt bé, posen tensió. Després, al llarg, es va diluint una mica tot. I ja que en parlarem després, però per mi l'epíleg, un desastre, no hauria existit.
T'entenc, bueno, ja. L'epíleg, sí, ja t'entenc. És com bueno, justificar ja parlarem, tota sí, sí. L'obra anterior,
sí,
no?
Sí, no cal, no cal. Mm. No cal. Però ja en parlarem a l'hora dels espòlers.
En el meu cas de sentir, és, a banda que la música hi estic d'acord, tinc temes que són dels meus preferits, que m'han encantat. Jo crec que l'objectiu, a banda del que ha dit l'Ignasi, de presentar aquesta mirada de l'immigrant que sobreviu a l'Holocaust, que hi ha mil pel·lícules sobre això i que en mil entrevistes li han dit a l'Adrien Brody, li han tret el tema del pianista, que entenc que no té gaire a veure...
Bé, després en parlem també. Sí, crec que és un altre tema de debat.
Sí.
O no ha volgut tenir gaire a veure, perquè justament en el director d'aquesta pel·lícula de Brutalist detesta els biòpics que es fan, volia sortir de la tònica de fer les pel·lícules històriques que diu que només són dades i més dades i que tot és molt fred, i ell ha volgut doncs entrar-te en aquesta... mirada de construir la història a partir de microhistòries, no? A banda de donar-te una visió més àmplia, que això la literatura ja ho fa. Els seus referents literaris són especials, és un home especial, tot sigui dit.
va sortir Funny Games, imagina't si és especial.
Sí. Ui, això fa, ja fa temps. Ara en parlarem.
Aquesta pel·lícula.
Ara parlem de la trajectòria del director, però abans deixeu-me fer una petita sinopsis per si algú encara no sap de què va en aquesta part de moment sense spoilers de la pel·lícula. Ens parla de la història de Laszlo Toth, que és un arquitecte jueu hongarès que ha acabat la Segona Guerra Mundial i ha estat alliberat del camp de concentració en el qual es trobava. Tot el que se'n va viure als Estats Units i allà es retroba amb el seu cosí Àtila, que ja viu afincat allà. En aquest cas, quan ell sàpiga que ha sobreviscut la seva dona, perquè en principi no ho sap, el seu desig és portar la seva dona al país juntament amb la seva neboda, que és Orfa, que és Sofia. A partir d'aquí, decideix treballar per Àtila, en una botiga de mobles, i acabarà dissenyant una prestatgeria de llibres per un magnat que té molts de calés, però la cosa no sortirà bé, i acabarà amb Àtila fent-lo fora de casa. I a partir d'aquí, temps després, aquest arquitecte que el va acomiadar, que el va fins i tot arribar a humiliar, s'acabarà convertint, d'alguna manera, que explicarem després, amb el seu mecenes. I li encarrega un projecte monumental, que és un centre comunitari, un edifici enorme que tindrà biblioteca, gimnàs, teatre i una capella. I a partir d'aquí comença aquesta història que ens ocuparà pràcticament 30 anys, tot i que no són, diguéssim, 30 anys de manera lineal, i en uns anys que pesen molt més que no pas els altres, però sí que comença, doncs això, a finals dels anys 40 i acaba el 1980 la pel·lícula. Parlem, abans d'anar en temes de producció, que ara ens hi fiquem, posem en la mirada en aquest director que és Brady Corbett, que és actor, de fet ell era actor abans de ser director i la seva carrera d'actor s'acaba aviat, o sigui, s'acaba el 2014. Abans has esmentat Funny Games, estem parlant del remake americà de Funny Games, no estem parlant de la bona, que és l'original.
Bueno, tampoc està tan malament el remake, eh?
Ah, m'agrada molt més l'original.
És que a mi m'agrada molt el Michael Pitt, què vols que et digui?
Ja, yeah, però tant, crec que és molt...
Un
és Haneke i l'altre no és Haneke i es nota, no? Vull dir que vulguis o no. Bé, en tot cas, a partir d'aquí es dedica a la direcció. Fa dues pel·lícules, jo no les he vist, no sé, Jeb, si tu, de Childhood of the Leader del 2015 i Vox Lux del 2018.
La del líder, haig de dir que l'he començat a mirar, perquè està Filmin.
Ah, molt bé.
Amb en Pattinson, d'actor, i he vist un fragment i no la puc jutjar tot encara. El que els diàlegs s'assemblen bastant als que veiem a Brutalista. És a dir, la manera de filmar els diàlegs i la part interna de la casa, diguéssim. No puc jutjar encara tot, però si la voleu veure, està Filmin, sí.
I Vox Lux?
No, va, no.
Jo tampoc. En tot cas, Brady Corbett, ja han dit, deixa la interpretació. Havia treballat també en Lars von Trier, a Melancolia, per exemple. Vull dir que també s'havia mogut en cercles de cinema no molt comercial, però també sobta Marta que durant el 2018 fins al 2024 un director que pràcticament ha estat 6-7 anys en blanc, sense pel·lícula, no deixa de sorprendre.
El què? No deixa de sorprendre.
Que no hagi fet res des del 2018 que va fer Vox Lux i de cop i volta apareixi amb The Brutalist, que ningú sàpiga qui és, ningú recordi qui és aquest director.
Jo el que tinc entès pel que ha dit en alguna entrevista és que aquesta pel·lícula de Brutalist fa, no sé, més de 5 anys que l'estava cuinant. La música l'ha feta amb en Daniel Bloomberg, es diu, que són amics de fa 10 anys, i ell només treballa, és un home especial, ja ho he dit, només treballa amb qui pot treballar, és a dir, amb qui pot aguantar.
La seva dona.
Exacte, la Mona.
Sí.
Si poguessin... també pensa que amb 24 anys va tenir la seva primera filla, no sé si n'han tingut més, però en el moment que la seva dona li va dir que estava embarassada, ell havia decidit que deixava la interpretació, perquè deia que ja no podia més amb el sentit comercial de fer les pel·lícules i que ell necessitava sentir-se lliure per, com a artista, crear el que volgués crear. I
una mica com Laszlo, eh?
No ho sé. Crec que no.
Home, jo...
Perquè justament en Corbett ha dit que ell no és gens sentimental.
Que en Laszlo és sentimental, m'estàs dient?
Ah, no ho sé. És dolç, no? No sé. En Laszlo al final és... Té un punt de dolçor, però sí? Té un punt... Bé, és que les drogues tampoc ajuden.
És que aquest és el tema. També.
No ajuden. Clar, aquí, ara no sé, em desviaré. M'agrada el sentit que et deixa, que no t'ho deixa tot mastegat. A veure, anem a posar jo alguns punts, allò, no? Columna de punts a favor de la pel·lícula. punt a favor, no t'ho mastega tot, m'agrada. Que sigui episòdica, bé, ho trobo bé. Te situen el temps i així ho poden ells, d'alguna manera, el cinematògraf i artísticament, poden anar mostrant, expressant l'evolució. D'altra banda, m'agraden les escenes íntimes, molt, molt deplorables, algunes, però estan... aconsegueix el que vol aconseguir, que és impactar-te. Jo no sé si és una pel·lícula plena d'impactes, perquè és impacte, fotografia, és de tot impactes. Però aquesta idea que perpetua de l'immigrant no és benvingut a Amèrica, que podria ser l'immigrant no és benvingut a Catalunya, o no és benvingut a Noruega, o no és... ja es va construint a poc a poc. I sempre penses en aquesta malfiança quan fa aquesta mena de lligam amb el Van der Buren, es diu, aquest home ric, no?, que és en Guy Pearce, que dius, no pot ser, no m'ho crec. O sigui, acaba d'arribar. És molt difícil per una persona que ve immigrada, que ha passat el que ha passat. Hi ha escenes molt difícils, com aquell dinar en què ell primer està sol i que explica a la resta de persones riques, la meva dona està atrapada en una frontera, en un... a Europa, i no pot venir. Ostres, és molt trist.
Aquí una cosa, però, de seguida, és a dir, que hagi treballat en Von Trier, que en Von Trier sempre es volia carregar als Estats Units, sembla que se li ha empantat alguna cosa, no? Perquè, a més d'ensenyar-nos que els Estats Units no és una terra d'acollida, és una terra d'acollida d'esclaus, no? Però que, a més, si no et comportes com realment un americà, no estàs benvingut, la figura del seu cosí queda ben bé reflectit, és a dir, has de ser nord-americà i escoltar les emissores nord-americanes, la música nord-americana, t'has de canviar el nom.
T'has de canviar la fe, t'has de reconvertir.
I al final ho fas tot i tampoc t'accepten com a americà. És a dir, jo crec que això és el gran tema de tota la pel·li. I el que deies de les escenes aquestes, està bé el contrast, no? És a dir, ell viu, quan ho veiem amb ell vivint a la casa de treball o vivint després amb la seva dona i la neboda, viu en espais molt petits, però la seva imaginació són espais molt grans. Mm. És a dir, tot el que construeix és gran i amb poca cosa, i en canvi viu amb llocs molt carregats i molt petits, molt claustrofòbics, no? I aquesta diferència també...
I ho suporta, i ho va suportant, o potser no.
Però vull dir que com a pel·li és interessant aquest llenguatge visual que té, no? El director, ens posem en llocs molt petits i molt carregats i de cop obrim tot plegat.
Si us sembla, reconduïm, perquè sou experts en petar-vos. Sí, sí. Us heu petat la meva esqueleta, però en 5 minuts
sentim,
me l'heu rebentada de dalt a baix. Us heu avançat en tota una sèrie... Si voleu, ja acabem, ja, perquè hem parlat de tot, pràcticament. Menys el que tocava parlar, que era de la producció de la pel·lícula.
Perdó. Sí. No ho faré més.
No, sí, ha començat la Marta, i llavors tu t'has afegit.
Greu, sóc especialista quan un tema m'interessa, però en definitiva, Ignasi, em preguntaves que molts anys sense fer res ha tingut males experiències amb promotors, amb productors, i s'ho ha pensat molt, jo crec, fins a ficar-se en un projecte com aquest, que és enorme.
Sí, que de totes maneres, el que havies dit tu, ell des del 2018 ja havia pensat, després de Vox Lux, que aquesta seria la seva propera pel·lícula. I ha trigat fins ara. Una pel·lícula que ha rodat en anglès, però també hi ha diàlegs amb hebreu, hongarès, italià, i en parlarem de tot això. El personatge de Laszlo no és un biopic,
això. No feu això, d'anar a la Wikipedia i anar a mirar.
Laszlo sí que és veritat que està basat en diversos arquitectes i dissenyadors que van existir en la vida real, com a inspiració, però no és un personatge que existís de veritat. I pel que fa al rodatge de la pel·lícula, que es va ajornar en diferents ocasions, perquè havia de començar el 2020, com va esclatar la pandèmia del Covid, i també sembla que diversos embarassos de l'equip de producció, alguna mort de l'equip de producció, bé, total, que va portar molts retards la pel·lícula, i finalment el rodatge va començar a Budapest, no sé com ho hem de dir, no? Perquè la pel·lícula incideix molt bé.
Ara no diguis Budapest, no, així, perquè has dit Sofia i no, és Jofia.
Doncs
sí,
diré
no.
Budapest en català, si no, que vingui ja una IA i que m'acorregeixi la meva pronúncia.
I direm Sofia, i direm Erzsébet, i ja està.
A partir d'ara passarem IAs també a tots els programes que ens corregeixin la pronunciació.
Quina feina.
Bé, doncs això, a Hongria, el 16 de març del 2023, i hi ha una part que es roda a Carrara, la Toscana, això ja ens...
Impressionant.
És molt més fàcil de pronunciar, que es roda durant el 29 d'abril del 23 i acaba el 5 de maig. Una de les peculiaritats que també la pel·lícula és que està rodada en VistaVision, que és aquest format que es va abandonar cap a principis dels 60, que és, entenem, una llicència artística del propi director per recrear com es filmava una manera de filmar cinema en aquella època i evocar d'aquesta manera l'època que es retrata a través del propi cinema.
Si és que és un artista complet. És un humanista, Jep, aquest però home.
Un moment. Podem fer una pausa aquí en el VistaVision aquest?
Sí, i tant. Jo,
és que no hi entenc absolutament res, però ja, el VistaVision era el que van fer per fer Centauros del Desierto, per exemple, no? Mm-hmm. I tu anaves a veure Centauros del Desierto al cinema i estaven a escop, pantalla gran, clar, i aquests paisatges eren lluminosos i impressionants. Per què collons hem anat al cine a veure una pel·li en VistaVision si l'hem vist quasi en 4-3?
Sí, sí, i només la pots veure bé en el format si hi ha un llançament per 70 mil·límetres. Sí, el fenomen, exacte. Quantes sales hi han preparades per veure en 70 mil·límetres?
El fenomen. I punt. Ja està. És a dir, per tant, per què, vull dir, no ho entenc.
Bueno, això també ho fa Christopher Nolan i ho fa molta gent que artísticament doncs, els interessa.
Home, és que m'ha dit, home, o sigui, quins noms tan macos que em dius. Però vull dir que tu quan tu vas a veure, jo què sé, l'última d'en Tarantino o la de Hollywood, ja, tu anaves al cinema i estava en escope, i la volies veure en 70 mil·límetres, t'anaves al...
Sí, sí. Havies d'anar al fenomen, sí, perquè si no, no la podies gaudir d'aquest format.
Però tu en cinema convencional la veies en pantalla escope gran i bé, però aquí és una barreja entre escope i 4-3, vull dir, es veu la pantalla petita. És a dir, la immensitat de la pel·lícula queda reduïda en un cinema convencional.
Sí, sí. Però clar, qui té la culpa? A veure, el format del cinema ha de limitar el creador que ell vol...
No, ni tu ni jo tenim la culpa, però clar, aquest tio... Per molt que faci VistaVision, quan es passi en un cinema, fota-la amb escop, no? Almenys.
Ja, ja.
Que tota la pantalla quedi plena de la peli, no sé. Clar, que teníem aquí molts temes que ara no ho sé, però, per exemple, la gent que pugui anar a veure el cinema algun dia, el de Suzalada en Kurosawa, no? En les versions antigues hi ha un moment que surten dos sols, o la lluna i el sol al mateix moment, ara no me'n recordo. Jo crec que és la lluna i el sol al mateix moment. I clar, anaves al cinema i no els veies.
Clar, perquè dos sols, com no sigui Tatooine...
Sí, els dos sols seria el sol i la lluna al mateix moment, un al costat de l'altre, i per tant, si ho veus en una pantalla escope que no l'han tallat, ho veuries,
clar.
La va filmar així, però la majoria de cinemes no veiem ni la lluna ni el sol. Ara veurem si algun dia es torna a passar si ho han arreglat, aquest tema. Però jo em pensava que això ja estava superat, no? És a dir, surt al principi, el VistaVision aquell, amb aquella pantalla petita, que penses, bueno, no sé, hi ha pantalles a casa que es veurà més bé.
Sí, segurament, perquè a casa, més o menys, les pantalles ja s'adapten al format, ni que siguin les línies a dalt a baix, etcètera, no? Amb el que sigui. El mateix passa, jo diria, que amb el tema de l'intermedi. A veure, és una pel·li que dura 3 hores i mitja...
Que no acaba... t'agrada la foto de la família?
Sí, m'encanta. Acaba durant 3 hores, 3 quarts, i a més, m'encanta que hi hagi aquest compte enrere de 15 minuts. Mm-hmm. Perquè es veu que al principi, o sigui, forma part del metratge, perquè jo em pensava, com s'havia fet antigament, no sé si amb els Senyor dels Anells, que algunes sales també la partien per dos per canviar el rotllo, no?
No canviàvem el rotllo, tallàvem la peli, jo treballava ja allà. Amb Troia es feia perquè la gent es comprava crispetes.
Ah, clar, doncs mira.
I els teatres...
Però, per exemple, en 2001, Kubrick també hi posava un intermig.
Clar, però aquí en aquest cas...
I 2001 durava 2 hores.
No és la peli aquí que la gent vagi a comprar crispetes, però no, el públic d'aquesta peli no menja crispetes.
Home, i tant que menjaven crispetes.
Aquí, però aquí té sentit aquest intermig.
Sí, per mi, clar, són les dues parts. Jo penso, hosti, no, dóna-me com l'última de l'Scorsese, no?, que també durava 3 hores. Fot-me la seguida, no passa res, ja aguantaré, ja som grans, ja hem vist coses així. Però...
No parlo per tu.
Sí.
La pròstata t'apreta. Però,
però un cop, diguéssim, has vist la pel·lícula, el que dius tu té un cert sentit. També la primera part és tan intensa que jo, quan he acabat la pel·lícula, dic, mira, no m'ha anat malament, perquè molt intensa, però molt densa.
Però és que si tu vas mirar l'intermig aquell quart d'hora, què vas fer?
No, res, anar al lavabo i xerrar, i ja està.
Vale. I anava sentint el soroll. i viu un soroll de construcció d'algú.
Sí, no? Sí, sí.
Un soroll metàl·lic i tal. I clar, passa el temps suficient perquè la seva dona pugui tornar. No sé si és un spoiler o no, però diguéssim, és uns mesos que està passant coses. No és un intermitjo, en aquell quart d'hora no passi res. En la història estan passant coses, el que passa que tu no els veus. Uh-huh. I després, quan comença la segona part, hem d'anar a buscar la dona al tren, que ja arriba, tal. Vull dir, jo trobo que té aquest sentit, a més del soroll aquest del so, de la construcció, yeah, de tot plegat. Jo li veig un sentit per no fer un canvi de dir 3 mesos després i que et comenci el tros. Saps què vull dir?
No, sí, sí, té sentit això que dius.
Jo li trobo... Vull dir que ja, aquest no me fa nosa.
Però
no
és sí que és veritat que és un punt en què la pròpia pel·lícula talla i diferencia com si fossin 2 pel·lícules diferents, que de fet ho són, perquè hi ha un canvi d'escenari en certa mesura, s'afegeixen nous protagonistes, és diferent.
Sí, sí, el que dius, ja han passat uns anys també, clar, un temps.
Clar, també t'ajuda, dius, hosti, la primera part, penso jo, és una pel·lícula molt més potent que no pas la segona, des del meu entendre, tot i que... La segona també m'agrada i hi ha coses molt interessants que no hem vist a la primera, però crec que la primera és molt, molt contundent, molt, molt dura i déu-n'hi-do, no? Vull dir que també hi ha coses molt dures, la segona part, però és un altre rotllo.
Sí, sí.
Marta, no sé si vols afegir alguna cosa més del tema de la mitja part.
No, perquè després me'n vaig i m'ho retreus.
Per això, centra-te. Va, parlem de la música, que aquí sí que ens deus voler dir alguna cosa. De fet, abans ens avançaves això, no? Composta per Daniel Blumberg, que és el compositor de la pel·lícula.
És músic. De fet, ella, que no ho sabia, avui estava escoltant una entrevista i tornaves... Estava escoltant també la banda sonora, no l'he pogut escoltar tota perquè no m'ha donat temps, però ella ha fet tot, absolutament pràcticament tot, els temes de jazz també. Són dels primers que va compondre i va fer alguns temes abans de llegir el guió, expressament, perquè clar, d'aquest projecte fa 5 anys que en parlava amb en Corbett. I després va fer altres temes, diguéssim, havent llegit el guió, no? En un preproducció i l'altre en producció. O sigui que ell també anava al set de rodatge. I, de fet, el tema d'obertura, que és bastant brutal, en Corbett diu que tenia la idea de fer 10 minuts seguits de música instrumental i bé, jo crec que se n'ha sortit prou bé. Aquell tema a mi m'agrada.
Bé, parlem de l'ús de la intel·ligència artificial, si us sembla bé que...
Jo no ho he notat, es tractava d'això.
No, home, perquè l'has vist doblada, aleshores, doncs clar, serà difícil. Ah,
no l'ha fet servir en doblada?
No deu bé. No, es veu que no. S'han fet servir unes eines d'intel·ligència artificial d'un programari d'una empresa que és ucraïnesa, que és... Race Pitcher, us ho dic per si ho voleu saber, i concretament per millorar l'autenticitat del diàleg hongarès d'Adrian Brody i Felicity Jones. De fet, els dos actors van tenir entrenament de dialectes, però els cineastes el que volien era perfeccionar la pronúncia quan ells estan parlant el seu idioma, estan parlant hongarès. Aleshores, diuen que han aplicat aquesta intel·ligència artificial només en els diàlegs en hongarès, que no s'ha canviat el diàleg en anglès, que el diàleg en anglès són ells amb accent, perquè ja s'ha parlat de diferents maneres, etc. Però sí que l'objectiu era preservar l'autenticitat de les actuacions quan parlaven en un idioma que no era el seu. Aleshores...
Doncs jo vaig llegir un article que fins i tot havien tocat l'accent hongarès quan parlen anglès.
Això és el que... Hi ha hagut diferents... clar, això és la versió oficial, el que he dit jo ara. Val? Aleshores... Vale.
Però es veu que se li va escapar amb algú de producció.
Correcte,
no?
Si algú de producció se li va escapar, llavors va sortir la veu oficial desmentint-lo, dient això que acabo d'explicar jo ara. Per això jo m'he quedat amb la versió oficial, no amb l'altra, que ja l'has dit a tu, i aleshores aquí cadascú es faci la pel·lícula que vulgui. Dit això, parlem ràpidament del cas de la pel·lícula abans d'entrar a discutir alguns temes ja amb spoilers. Si voleu, així, moda ràpid, que més o menys ja n'hem anat parlant, però vaja, tenim Adrian Brody, que és el protagonista de la pel·lícula, Felicity Jones, que interpreta la seva dona, i Guy Pearce, que és aquest magnat Harrison, que li serveix doncs, la possibilitat, l'opció de construir aquesta obra monumental.
No s'ha anglicitzat el cognom, En qui? Harrison?
No, Harrison Lee Van Buren, que deu ser d'origen holandès o...
Sí.
Bé, no sé, alguna cosa del repartiment? Tots, bueno,
tots bé.
És veritat que... Sí. O sigui, ja veurem com afecta això de la intel·ligència artificial, però si no, Adrien Brody...
Que també hi havia algun actor que no hi era i l'han creat, ara no em diguis això.
No, surt Edgar Binks a fer un cameo, no. Però vull dir, a veure, no hi ha color. Vull dir, no sé, tu veus aquí Adrien Brody i dius, s'ha acabat. O sigui, no cal que en parlem més, no cal que discutim qui ha de guanyar l'Òscar al millor actor. Punt i final. Si tu veus aquesta interpretació, dius, senyor, vagi dia i hora a recollir el premi. Vull dir, no hi ha més. Sí. És que està impressionant.
Déu-n'hi-do.
Tot i que Adrien Brody ens pot agradar més o menys. És un actor que... Vaja, no ha tingut fàcil o té una carrera una mica irregular i desigual. Tot i que no ha deixat mai de treballar, no? Però sí que dona la sensació que durant força temps hagi desaparegut del mapa. De fet, ell mateix no es va allunyar de Hollywood, va apostar per produccions més independents i ara amb aquest paper torna, crec, en certa manera, el tipus de papers que ell va agafar al principi de la seva carrera. Parlàvem del pianista. Bueno, ens poden allunyar del pianista del que vulguis, però és inevitable no pensar en el pianista quan veus en Laszlo. És a dir, Laszlo no és un personatge real, però, escolta, aquell pianista jueu d'aquella pel·lícula té forces coses en comú, no de caràcter, però, bueno, d'història i trajectòria, podria haver marxat als Estats Units i tenir una història similar a la que li passa al protagonista d'aquesta pel·lícula.
De fet, jo crec que a nivell de paper és més interessant aquest paper brutalista que no pas el del pianista.
Completament d'acord.
El pianista era una depressió total i per tant, l'intèrpret interpretava depressió. Aquí, entre la droga, els canvis d'humor i tot el que ha de fer, doncs té una mica més de, no sé, de punx aquest paper. No? Jo crec que ho fa molt bé i, per tant, millora el del pianista, crec, si comparem.
Completament d'acord.
Us haig de dir que una de les meves debilitats són els llibres de disseny i arquitectura. M'agrada veure'ls iguals que els llibres que parlen sobre els grups de música, alguns que ja s'han mort, els seus membres. I en aquest cas, sí que en Corbeta va llegir-ne un d'un tal Cohen, que els podeu buscar, que només parla d'arquitectes homes, per cert, i aquí només es basen en arquitectes homes. Aquest llibre es diu Arquitectura amb uniforme i com la segona, no? Després la post... el que va venir de creacions arquitectòniques després de la Segona Guerra Mundial, que és aquest moviment brutalista, no? Que són aquests espais, aquests edificis de formes rectes, monumentals, sòlids, que volen deixar enrere el que el feixisme havia trobat com allò vell, no? Com allò bonic, que era anar al classicisme. I m'agrada molt aquesta idea d'expressar amb veracitat què és el brutalisme. I en tu que has esmentat, Jep, en Breuer. En Breuer, si el busqueu, té diversos edificis als Estats Units i justament parla el director que d'ell n'havia tret la idea aquesta que en Breuer té espais que tu entres i tot és fosc i estret i que sembla que vas a un cau, que és una habitació poc il·luminada, però que després d'allà surt una escala, surt un espai cap amunt i que tot s'obre i que tot s'amplia i que és aquesta cosa de mirar cap al cel. I ell ho fa servir molt en aquesta pel·lícula i en l'estil d'en Laszlo.
Doncs, Gemma, Marta, gràcies i res, tenim aquest brutalista que hem comentat aquesta setmana.
Molt bé, gràcies. Adéu.
La propera serà més curta.
O no. Adéu.
Now, in every revolution, someone has to fire the first shot.
Open the safe! Now! Now!
Let's go!
Sheriff Laughlin.
Terry Husk.
I had a question about some flyers I keep seeing. White power.
Is that the Aryan Nation?
I seguim als Estats Units, en aquest cas des d'una altra perspectiva diferent. Parlem d'un thriller d'acció canadenc, això sí, del 2024. Aquí hem vist per Amazon Prime Video. Als Estats Units es va estrenar durant una setmana a pel·lícula dirigida per Justin Kurzel, basada en un llibre de no ficció del 1989, que és The Silent Brotherhood, i la pel·lícula es diu The Order. Per parlar de The Order tenim per una banda en Francesc Morales. Què tal, Francesc? Com estàs?
Hola, molt bé, per aquí, pel Charleston.
I també tenim a la Marta Sanz. Marta, com ho tenim?
Doncs, de moment, bé, fins que no arribin els nazis.
Doncs jo crec que els tenim ja a les portes d'aquesta pel·lícula i us pregunto què us ha semblat aquest fantàstic thriller policial com els d'abans i molt ben fet. A veure, Francesc.
Sí, se m'ha quedat curt, jo esperava una mica més de teca, perquè de fet els fets reals segueixen a partir del que veiem a la pel·lícula. M'hagués agradat més en minissèrie tot el que passa amb The Order, però per la resta bé, crec que va anar directament a plataformes aquesta pel·li? O,
en aquí
o
com... sí, als Estats Units crec que va tenir una estrena molt limitada de...
Que estrany, aquesta pel·lícula estrena limitada.
Estrena limitada. Clar, és una pel·li que segurament ha patit bastant, no? El fet que no es vegi en pantalla gran, crec jo, quan...
Sí.
Quan l'he vist, no sé, dic això... Hi ha certes panoràmiques que dic...
Sí, sí.
Això segurament estan pensant en alguna cosa més gran que la meva pantalla petita. I això ha fet que no sé, que em semblés una mica fluixa a nivell tecnològic en alguns moments, però per la resta bé.
Marta.
A mi m'ha agradat molt, m'ha agradat com fa servir la música, que és un tema recurrent, que és cert que m'ha agradat que recuperi aquesta estructura molt clara de les pel·lícules d'acció, doncs, no sé, finals dels 70-80, un paio sol que persegueix el mal, diguéssim, no? És, en aquest cas, un veterà de l'FBI que gairebé l'han... No, l'han desplaçat perquè ha passat alguna cosa no ortodoxa en una última operació, un agent que més ve de casos molt, molt complicats, del Ku Klux Klan, de la Cosa Nostra, de narcotràfic... I a mi aquesta nostàlgia, aquesta mística d'anar a petar en un lloc enmig de les muntanyes, que tot és molt bucòlic amb el contrast del que s'està coent, m'agrada força.
Jo trobo que és molt bona pel·li. La direcció del Justin Kurzel crec que és impecable, està molt bé. Les interpretacions crec que també són molt bones. La història no la deixa també de ser la clàssica, si no fos pels nazis, no? Del gat i la rata, no? El policia, els lladres, vull dir, perseguint-se els uns als altres, però molt ben fet. I a mi em va mantenir enganxat tota l'estona a la pel·li. Crec que el ritme és molt trepidant, està molt bé, la tensió, totes les escenes d'acció, crec que la pel·li et manté enganxat tota l'estona. Ja sabem que està basat en fets reals, també, per altra banda, i et dona allò a donar-li una mica el cap, a pensar en la similitud de coses del present, no? Que fins i tot ha anat més enllà del que veiem aquí a la pel·lícula. Tu deies, doncs, Francesc, que quan acaba la pel·li comença una altra història, no? Vull dir que no acaba ben bé aquí, malgrat que la història concretament que et vol explicar és aquesta, que dura pràcticament un any, i té punts que quan veus determinades persones i comportaments, actituds, fins i tot es converteix en una pel·li de terror, no? Entenem terror real del que està passant.
Sí, sí, el terror, sobretot els moments en els que estem a dins o al voltant d'aquella església del nord-oest dels Estats Units, no? Que en qualsevol moment dius, ostres, això es tornarà... La semilla del diablo, no? Es tornarà això en... Sembla la secta que enterren o n'hi construeixen a sobre les cases de Poltergeist. Com descobrim a Poltergeist 2, no? Que és que al final no és un cementiri indi només, sinó que hi havia una mena de culte religiós estrany. Això és el que sembla que és aquesta Aryan Nations, que és una mena de religió també connectada amb moviments de supremacisme blanc.
Bé, expliquem una mica de què va la pel·lícula, perquè encara no ho hem dit. Comença amb un atracament a un banc, no? Típica pel·lícula que sembla d'atracaments, però veiem que aquests atracaments són continuats, cada vegada són atracaments amb més violència, i només un jove agent local, que és molt jove, no diré que acaba de començar, però gairebé, sembla el que té interès o més interès per arribar al fons de la situació. El que és que s'acabarà posant en contacte amb un veterà agent de l'FBI, que aquest doncs ja té una llarga experiència, i descobrirà que els atracaments formen part d'una operació per finançar una organització neonazi inspirats per un líder supremacista que planteja una guerra contra el govern federal del país. I a partir d'aquí, doncs, comença a avançar aquesta situació amb els diferents personatges.
Volia matisar-te, perquè l'he tornat a mirar, aquesta pel·lícula.
Sí.
I a l'inici m'agrada molt perquè és un efecte cinematogràfic d'aquests en què quan encara estàs amb els crèdits d'inici, no, les productores i que la pantalla està amb aquests logos, ja sents la veu d'un locutor. No? Se sobreposa la veu del locutor, que és un locutor interpretat que va existir, no? Que des de Denver, Colorado, des de les estudis de COA, Estudios, COA Studios de ràdio, Allenberg, em penso que
sí,
es deia.
Sí, era jueu, Allenberg, sí.
Correcte, que està interpretat per en Marc Maroon, que m'encanta, que té un podcast que, si l'escolteu, ho fa superbé. I m'hi ha recordat molt amb el seu podcast perquè també dona, doncs, aquestes menes de lliçons de vida, no? I la seva ideologia és força clara. I comença així, que m'encanta, amb la seva veu de fons i els quatre membres d'aquesta ordre en un cotxe escoltant-lo i dient bajanades, no? De... Doncs clar, no els agrada, no li agraden gens, a més un jueu que diu que la... M'agrada molt, he pres nota, Francesc, diu alguna cosa així com que això, als Estats Units està ple d'ineptes, que s'ha de lluitar contra els fonamentalistes, una cosa semblant, i que és un gran país, però de ments molt tancades. És aquest contrast.
Hosti, Carla Gascón no ho hagués dit millor, Carla Gascón no ho hagués dit millor en un tuit.
Està concentrat, Diu més coses, aquest locutor. No res, Ignasi, només volia que l'inici és cinematogràficament m'encanta, ja per entrar en aquest thriller.
Molt bé. Parlem dels personatges. Parlem de, en aquest cas, Jude Law, que està meravellós amb aquest gent de l'FBI. Que
matxacat de la vida.
Porta un bigoti fantàstic. A més,
bigoti setantero.
Sí, sí. Bueno, sí, però és que li queda la mar de bé.
No? Home, no ho sé. En aquest mateix moment que vam mirar aquesta pel·lícula, no sé si te'n recordes,
sí, bueno,
també miràvem Skeleton Crew.
Skeleton
Crew. Clar, a mi se'm creuaven els cables.
Sí, és que és un... No sé fins a quin punt era com obligatori, però és té la imatge cliché de policia federal americà dels anys 70-80.
Perdona, és en Magnum. En Magnum també portava un bigotàs.
Mustacho.
I és els agents de la DEA narcos, o sigui, quan es representa solen ser així prims, esquifits, amb la pell com de pergamí i amb el bigoti aquell molt frondós.
De tant de fumar.
Ha quedat com la figura dels policies federals.
Però això, d'aquí 100 anys, suposo que es desmentirà, igual que els vikings portaven banyes, no? Vull dir,
banyes,
això.
Exacte. Sí. Però això no sé si fins a quin punt és estadísticament cert o és simplement un cliché que repeteix.
El que és interessant és que és una gent que, a banda que està tornada de tot perquè s'ha ficat en mil merders possibles, s'ha enfrontat contra el Ku Klux Klan, s'ha enfrontat contra la màfia... I és com que ja, tios, i fins aquí, no? Ho he donat tot perquè, a més, ha sacrificat la vida familiar, o sigui, està un punt que diu, deixeu-me tranquil. I ara, de cop i volta, doncs ha d'enfrontar-se o l'han cridat perquè faci un cop de mà contra aquests neonazis que estan allà.
No sé si queda tan clar quan hi va. Queda tan clar que hi ha un grup de neonazis i que ell ja ha de...
Ah, sí, ell ja ho sap, ja... Sí, de però fet, no, ja pregunta, no, diu, això què és? No, està...
Sí, s'està, en Richard Butler s'està comportant, diu, com està la cosa, no? Perquè ja es coneix en Richard Butler, que és aquest reverent, no? Aquest no és un mossèn, perquè no és catòlic. Per cert, Francesc, jo és que, perdona, però jo sí. Vaig a coses de detall. Quina mena de religió segueix aquesta germandat, aquesta The Order?
La veritable. Segueix la religió... És una forma... No sé si recordeu en un moment que estan predicant i estan parlant que ells són el poble escollit d'Israel.
Sí.
O una cosa així. Diuen,
sí.
Diuen
no sé si d'Israel, però el poble escollit. Que la terra és per ells. Dels nostres pares.
Tal com
que,
a la Bíblia.
No?
Sí. Exacte. Això es coneix en anglès com a British Israelism. És una d'aquestes, com moltes altres. El mormonisme seria una forma semblant d'això, també. Aquesta idea de com podem justificar que hi ha blancs en un territori que no és europeu o que no és Terra Santa, no? Allò típic de Jesucrist era negre o el que sigui, doncs intentem posar-hi un munt de coses a sobre per treure aquesta contradicció de sobre, no? I llavors es genera aquesta idea de que algunes tribus perdudes de no sé què s'acaben generant amb el que es coneixerà com a pobles aris o pobles celtes dintre de l'arqueologia. Pseudoarqueologia no em sembla correcta perquè, de fet, és l'arqueologia que corre pel segle XIX i part del XX. Aquesta arqueologia és la que explica perquè tu, com a britànic, ets millor, no? Ets superior als altres, o com a anglosaxó blanc als Estats Units, ets superior als altres, o com t'expliques que hi hagi indis coexistint amb tu, que és el que passa amb els mormons. I això és una religió, això és el israelisme blanc, a vegades també se'n diu, o sionisme cristià, o sigui, té diferents maneres, però és British Israelism és la que més he sentit a dir. Per això és una església, o sigui, i per això no pot ser tancada, o sigui, no pot... Si t'hi fixes, arriben, si us ho fixeu, van vestits diferents per demostrar respecte. Quan arriben la gent de l'FBI i el noi jove, que és un ajudant del xèrif, van ben vestits perquè estan demostrant respecte al que és una església. I no oblidem que com a església té uns drets, té...
No paga NIBI.
No paga NIBI. Tenen els seus espais de respecte, que no pots entrar allà amb... fotent una patada i amenaçar amb una pistola al reverent. Digue'm on està el noi.
Però hi ha un moment que allà es veu una foto de Hitler i una esvàstica i...
Sí, sí, sí.
Que, clar.
Sí, és una esvàstica modificada, que és la pròpia de l'església. Sí, sí. Però clar, tot això no està prohibit. A més, si està en un temple, doncs encara està més protegit. I llavors tenen aquell intercanvi de conversa.
Però també que et rebin en els terrenys del temple amb matralleta, no? És estrany. Mm. Vull dir, quina mena de...
Clar.
Pensava...
Quina mena d'església és aquesta?
Quina mena d'església és aquesta, no?
Sí, clar, doncs no s'hi pot fer, eh? No es pot fer res.
Ja.
Però has de demostrar que estan conspirant per fer caure el govern federal. Sí. És que si no... Mm-hmm. No,
perquè tinença d'armes està permès. Aquesta mena d'armes
sí, clar,
està permès.
Bueno, clar, està protegida per la
llicència.
Constitució, mm-hmm. per la segona esmena de la Constitució, i a cada estat també tenen les seves regulacions. Vull dir,
i potser, diuen, per si de cas apareix el dimoni. Ens hem de defensar.
Sí, sí.
Molt bé.
Doncs, Marra, dèieu això, em feia pensar també la pel·lícula Red State, no?, de Kevin Smith, concentració d'armes o, bueno, coses que hi han passat.
Era d'una secta, Red State?
No recordo si era una secta o no, però bueno, sí, perquè també hi havia un capellà, sí, sí. Algú sectari.
Sí, però és que d'aquests casos n'hi ha hagut moltíssims. De fet, lo de Waco és igual.
Ja.
Per això s'acaba normalment introduint no l'FBI, sinó una altra agència federal, que és l'agència del alcohol, tabac i no sé què més, els de duanes, diguéssim, que són agència federal. Aquests són els que assalten Waco, no és l'FBI. I aquests són els que s'acabaran ficant també amb el The Order 2, que és el que no veiem a la peli. Quan passa el que passa al final, a The Order, hi ha un The Order segona part, que intenten continuar a les lliçons del protagonista o antagonista d'aquesta peli, i al final la ATF, no? Tabaco, alcohol, tabaco, firearms, o com es digui, s'hi acaba ficant i els acaba arrestant, però clar, has de demostrar que estàs acumulant armes per una cosa que no és... que és il·lícita, vaja.
I en contraposició al personatge de Lou tenim un altre agent de policia que si doncs, el de Lou sempre van posat el deure a la família, aquí tens doncs, el personatge de Ty Sheridan, que és un jove policia local, idealista, ple d'entusiasme, no? És a dir, creu en la justícia, no suporta la inacció dels seus companys a comissaria, és el que es posa en contacte amb el policia que interpreta Jude Law. I quan més temps passa amb el personatge de Jude Law, més s'hi acaba semblant, no? Que fins i tot veus que està començant a cometre alguns dels errors que va cometre el personatge de Jude Law, no? El fet de deixar a banda la família, etcètera, etcètera, no? Veus que el patró es va repetint pel fet de tenir aquest sentit de la justícia més gran que la resta de companys.
Sí, té un matrimoni mixt, això també
sí.
És un punt important.
Ella és índia.
Una nativa americana. I sí, hi ha moments que al principi és molt calladet i al final acaba fotent crits quan veu que algun policia comet un error, no? Com el que faria el personatge de Jude Law.
Correcte.
Suposo que és que...
És que no sé si fins i tot ho diuen, eh? Ho diuen que estàs començant a semblar aquell altre. Em sembla que en algun moment...
Al final, suposo que... No hem parlat del xèrif. És també un prototipus de xèrif que porta molts anys... una mica panxut, a punt de jubilar-se, pràcticament, i que el que vol és... poca fressa. poca fressa a l'estació de policia i li toquen molt els ous, que ve en Terry Husk, en Jude Law, i el primer que li diu al despatx és què tal aquest s'està comportant, perquè he vist uns pamfletos a tota la ciutat, què passa amb això, no? I l'altre ja li puja la mosca al nas i pensa, uf, aquest em portarà feina, que el que no vol és feina i encara menys ficar-se amb totes aquestes famílies que ja coneix.
Sí, aquí potser és important que expliqui la diferència entre el xèrif i l'agent de l'FBI. El xèrif és un càrrec electe. És a dir, ell és xèrif perquè el voten regularment els ciutadans del seu comtat. No és un càrrec... La gent no fa opos per fer...
És el xèrif, ostres! M'agradaria veure aquest examen, eh?
No es treu el C2 de català per poder fer de xèrif. Això no existeix. Això és un càrrec electe.
Perdona, la policia aquí tampoc, eh? El C2 de català.
No van al C2 de català.
No.
Això...
Crec que és el B1.
Que ho arregli. El B1, vaja. Espereu-me, Grevin. A diferència de l'agent federal, aquests cinc, diguéssim que fan opos, no? Per entendre's, és una feina a nivell governamental amb la mala fama que això normalment té en un país federal com els Estats Units, que ells són els intrusos a la pràctica.
I llavors
es coneixen també entre ells.
I llavors tenim el nazi en cap, que és el...
Home, tan directe.
Sí, sí, home, no,
el
clar.
El capo.
Directament, que és el Nicholas Hoult, no? Que és el cap pensant de tot això en un canvi de registre espectacular.
Ostres.
De l'actor. Vull dir...
L'havíem vist en el jurat número 2.
El jurat número 2, Nosferatu, que són dues pel·lícules que tenim gravades i que
brutal.
Encara no hem emès les dues, que les emetrem properament. Val?
És que perquè, recordem que
perquè
Nicholas
sortirà
Hall,
primer aquest programa que els altres, coses d'aquestes que fem
coses
nosaltres.
Coses que passen, no passa
sí.
res.
Doncs que ha fet dos papers de bonàs, a més és que té aquesta cara de bon nano.
Ai, sí.
Que no se la pot treure. I en aquest cas crec que ho fa molt bé, a més... Clar, és un jove, és atractiu, no? Vull dir que no deixa de ser el tio guapo que coneixem de les pel·lícules.
Però no en té una que no fa de bo?
Bueno, ara farà de Lex Luthor també.
Bé.
I ara no recordo... En les pel·lis d'X-Men també feia un paper de bo. Normalment fa de bon nano, perquè és que té cara de bon nano. I aquí sobta, però és que està convincent, ho fa molt bé, no? A més té aquesta doble vida... No és ben bé una situació de poligàmia, però...
Perdona,
Perquè no està casat amb una de les dues. O sigui, té dues dones, està casat amb una i té un fill amb una altra.
Però és que, mira, jo n'estic tan tipa de les religions i sectes que dins dels seus preceptes...
Entre els llibres que té el llibre del mormó, també, ja que estem...
Crec que no l'he vist, però podria ser-hi.
És que per això dic que té...
Francesc, com és aquest punt comú que totes aquestes religions... van lligades a subjugació de la dona, sotmetiment, la dona és la mestressa de casa i t'has d'aguantar si el teu home té una altra dona que li dona fills biològics, perquè no oblidem que aquí pesa. La dona d'en Bob, que és el capo nazi, tenen un fill, que és en Clinton, que és adoptat, no és biològic. I ell, amb una altra noia, aparentment més jove, que totes dues són joves, aparentment més jove, amb una ingenuïtat molt més acusada que la seva dona oficial, està embarassada, pràcticament a punt de parir d'un fill d'ell. I ell es reparteix en les dues cases. Va, si us fixeu, el primer que fa després del robatori del banc que veiem és anar a casa de la seva amant, posem-ho així, segona dona. I allà el que fa és sexe. Després... cap al vespre, va a casa seva. Amb la seva... Què fa allà? Obre la nevera i es fot a menjar. És fantàstic. Aquesta és la vida.
Ah, vale. Pensava que no seria irònic o de...
No.
Com a model a seguir. És fantàstic, no?
Exacte.
És fantàstic d'ironia de, per favor, perquè... Bueno, sé que són els anys 80, però jo crec que això encara persisteix. O sigui, que hi ha aquesta mena de preceptes religiosos d'aquesta religió que manen, no? Que la dona... Veiem barbacoes, Francesc. Barbacoes esplèndides,
barbacoes
els nens...
Barbacoes nazis.
Ah, vale, la peli.
Barbacoes nazis.
Passa que ara parlaves de... Bueno, per això de les barbacoes nazis, vale, perquè no tenim prou temps, però...
Això és un tema, no? És un subgènere,
això
no?
Això és un tema, això és un meló obrir. Clar, a veure, per què passa això? Doncs en part perquè és una... Per el que explicava abans del British Israelism, no? Un agafa a l'Antic Testament i descobreix com les cultures semítiques i les religions abrahmàniques són poligàmiques. I llavors, doncs, també ho seré poligàmic. I a més, la idea aquesta de... estendre la meva llavor sobre la terra, etc, que té un sentit fa 4.000 anys, I llavors s'agafa això per un projecte polític concret entre població blanca a Europa i a les Amèriques. Això és el que hi ha al darrere. Per això el mormonisme és poligàmic en un primer moment. Per això he dit abans que s'assembla molt. De fet, hi ha molts mormonistes d'aquests que se'n diu els survivalists, que és bàsicament els fonamentalistes mormons, per fer-ho ràpid, i que s'assembla molt al que veiem a la peli. L'única diferència és que uns segueixen el llibre del mormó, els altres no. I poca cosa més, la veritat.
Que total, aquest personatge és l'encarregat de coordinar l'atracament a bancs amb l'objectiu de recaptar fons per crear una milícia, que és aquesta milícia que estan intentant formar, doncs, una milícia nazi que té un pla concret que ara explicarem, no? I que té una sèrie de filials que els van seguint. Sobta el fet de que sigui això un líder atractiu que enganxa a l'audiència i això el converteix en un personatge extremadament perillós. I parlem de, si voleu, d'aquest llibre. Fet, el director Justin Kurzel, el tema del terrorisme intern no és la primera que el tracta. El va tractar una pel·lícula que és Nitram. Ella, de fet, és d'Austràlia natal i aquest cas, el de Nitram, succeeix a la pròpia Austràlia, no? És un cas molt més concret, diferent, d'una sola persona, no havia una organització, com és el cas aquest que sí que succeeix aquí a The Order, que està basat en un llibre de no ficció que narrava la història de l'Ordre, no? Que també és coneguda com la Germandat Silenciosa, que és aquesta organització terrorista neonazi que va operar als Estats Units entre el 1983 i el 1984. No sé, Francesc, què ens pots dir d'aquesta història real, també vinculada, en aquest cas, amb un llibre, no?, concretament.
Sí, The Turner Diaries, que es converteix en la base, no?, en el llibre blanc del que aquí se'n diu terrorisme domèstic als Estats Units. Recordem que internet no fa 1000 anys que existeix, o sigui, per organitzar-te, als anys 70-80, el que fas és anar a les biblioteques i agafar llibres, o compartir-los o fotocopiar-los. No hi ha, o la ràdio, no? O sigui, has de treballar amb els mitjans que tens. Avui en dia, doncs, no aniràs a un banc a robar diners per formar la teva milícia, sinó que crearàs una criptoestafa de criptomonedes per robar diners a la gent per crear la teva milícia online. Als anys 70 és així com s'ha de fer. Vull dir, no és una cosa de The Order, és com es feien les coses. És el que fa Salvador Puig Antic. Vull dir, amb el Movimiento Ibérico de Liberación, és el que fa el San Bayones Liberation Army una mica abans que The Order a Califòrnia, des del punt de vista ideològic oposat, és el que fa tothom. O sigui, és el... Perquè a més té una doble funció, no només és aconseguir diners, sinó que és destrossar el sistema actual perquè tu consideres que no funciona. I en el món de The Order, una de les obsessions que tenen és que hi ha un govern a l'ombra, que és jueu sionista, que és el que controla tot als Estats Units, que de fet en alguns moments ho diuen, i per això el target, la persona assassinada per aquest grup, que crec que és l'única persona que de fet assassinen, fora dels propis membres, és aquest locutor de ràdio jueu.
Alan Berg.
Però si us fixeu, qui li va disparar les cames a JJ a Los Santos? Terra Lliure. O sigui, perquè la comunicació entre rivals polítics es fa amb la ràdio fins fa 4 dies. De fet, encara es fa avui en dia, el que passa que es transmet per internet.
Vols dir la rèplica i la contrarèplica. El que abans es feia amb diari també, no?, amb articles.
Exacte, els diaris. Home, jo crec que, és que no recordo quin diari era, que tu tenies dualistes en nòmina.
Mm-hmm. Quina llàstima, no?, això, que no.
Però quan et vinguessin
ara, ara tot és a Twitter o a X, i clar...
Ara són querelles.
Sí, ara són... Bé, les querelles venen després.
Clar, perquè tu no et carallaves amb la voz de Galícia del segle XIX, no? Tu anaves allà, li foties una bomba o desafiaves en duel al director del diari. The Order forma part d'aquest magma. A més, per què a The Order tothom sembla tan atractiu, no? Per dos motius. Primer, la gent no estava tan gorda abans. Punt número dos. Hi ha una obsessió en els mitjans de comunicació, pel·lícula, sobretot de ficció, que quan es representa als anys 70 i 80, principis dels 80, la gent ha d'aparèixer de forma sexy. A no ser que siguin terroristes musulmans, que llavors són monstres marrons. Han d'aparèixer amb aquells pantalons acampanats, amb els cabells així molls i no sé què, mirant l'horitzó, fumats... Això, mireu qualsevol pel·lícula ambientada als anys 70, els terroristes apareixen d'aquesta manera. The Order no escapa a això. Alguns d'ells sí que és cert que són com molt sexis en el món contemporani real. És a dir, la brigada Baader-Meinhof eren tots com semimodels, o el 100 Venus Liberation Army, Patty Hearst s'acaba fent nòvia del paio que la segresta i es converteixen en parella robant bancs per Califòrnia als anys 70. The Order acaba com acaben moltes d'aquestes, que és la policia arriba i s'emporta per davant a qui faci falta. Llavors tenen aquesta mena de seqüela amb The Order 2, que també acaba malament, acaben tots detinguts o exterminats en el sentit ampli per la policia.
Que, per cert, es va rodar a Alberta, Canadà, eh? És a dir,
clar, és una pel·li canadenca.
Sí, que no s'ha rodat als Estats Units.
I crec que en pocs dies, eh? Que van anar de bòlit, en 20 i pocs dies.
Sí, el maig del 23, rodada en alguns
en
dies
d'aquests. Sí, sí. O una cosa així, o 4 setmanes.
Correcte. Doncs, Francesc, Marta, aquí ho deixem.
Fantàstica pel·li, mireu-la.
Vinga, una abraçada, adeu-siau.
Adeu.
Cuideu-vos moltíssim. Ningú no és perfecte. Fins aquí la versió per a ràdio del Ningú no és perfecte d'una hora. La versió completa de 2 hores o més la podeu escoltar a iVoox, ningunoesperfecte.cat i a totes les plataformes de podcast.